música hi ha estat sempre. De fet, en el Big Band de la poesia hi ha la lira, i per tant la música. Els càntics d'Orfeu, els trobadors, els grans rapsodes. No hi ha paraula sense música, explícita o implícita.
Ja de dir-ho, jugadis-ho, jugadis-ho.
Fins i tot la sonoritat de la bona literatura, la manera com dansen les oracions, també està fet de música. Hi ha llibres que són una magnífica partitura que han tocat diferents intèrprets. Cantautors, solistes i bandes de rock s'han emmirallat en versos i novel·les per portar-les al seu llenguatge. Avui viatgem de la literatura a la música i a l'inrevés en una sessió melòmana acompanyats de dos experts en la matèria, Jordi Puntí i Miki Otero. Avui, encara amb més notes a peu de pàgina, obrim Ciutat Maragda. I en aquesta versió musical i literària, com sempre, a Ciutat Maragda, avui hem convidat a un gran escriptor, un gran periodista, però avui Miki Otero en condició de melòman. Com estàs?
Doncs molt bé.
Un gran melòman, a més. Deus tenir una col·lecció notable de discos.
O... Sí, a més, d'aquí a poc tinc una mudança i entre els discos i els llibres no sé com ho faré. Estic patint.
Però tu ets a vinil, encara?
Sí, totalment. De fet, sempre ho he estat. Mai vaig deixar de... Vaig mirar els CDs amb certa desconfiança, com si fossin ovnis o posavassos o alguna cosa així. I sempre ha estat més de vinil, sí.
Doncs tens un plaer, efectivament, perquè qualsevol mudança implica...
Només amb llibres, només amb els llibres de l'estudi ja són com 30 i pico caixes i encara no he fet les altres prestatgeries ni els discos, o sigui, vaig molt bé, vaig molt avançat.
Escolta'm, la teva escriptura en molts moments és musical, les teves novel·les hi ha molts referents musicals, la teva formació també ho és a dir, els teus interessos ho són, i per tant m'imagino que des d'aquest punt de vista, aquesta idea que avui parlem, no?, la relació entre literatura i música des de molts angles, també l'has treballada molt.
Sí, bueno, és part de la teva... educació intel·lectual i sentimental i de tot tipus, no? I és a dir, alguns escriptors han entrat per la via de la música i a l'inrevés, i més que una qüestió referencial o de name dropping o de posar molts noms de molts títols de cançons en una novel·la, sí que de vegades hi ha coses com les tornades, com els ritmes, que sí que em preocupen amb la meva escritura i que intento fer-ho servir, intento que es noti, no?
En aquest sentit tens un referent que t'agrada sempre parlar, no? D'un escriptor que això que dius, que no fa servir la música com name dropping, sinó amb alguna...
Sí, està clar. No, aquesta és la intenció principal, perquè després hi ha novel·les més que tedioses que intenten fer això i queda una mica grotesc. Sempre a la primera novel·la sempre hi ha aquesta intenció, diguem, super referencial i d'intentar... Ho he dit algun cop, que la primera novel·la és una mica com la carpeta de l'institut, no?, que intentes posar les fotos de tots els ídols que et fascinen. I a la primera novel·la acostumes a fer això també, no? I després això ho poleixes i a poc a poc el que queda de la teva passió, per exemple, en aquest cas per la música, és precisament això, no? Una qüestió d'apropament, de ritmes i de coses així.
De vincles, amistat, també, com també, a Rayos, no?
Exacte, sí.
Jordi Puntí, què tal?
Molt bé. Com anem?
Tu també ets un mal home. Tu has tingut aquests problemes del Miki amb les mudances?
Com diuen els anglesos, don't even get me started. No, i tant. Llibres, discos... És veritat que jo vaig fer el pas a l'OVNI, vaig deixar els vinils i em vaig passar els CDs i ara ja estic a la fase...
I els vas vendre, els vinils?
No, els vaig portar a una casa... Bueno, a casa dels meus pares, diguem. Aquella col·lecció que s'acaba quedant a casa dels teus pares. I sí, però és així. No, i tant. I a més comparteixo molt el que deia ell d'aquesta cosa de la primera novel·la i les ganes de posar-hi coses... Primers contes, també, de ganes de posar-hi coses que, diguem-ne, que et bullen per dintre i que després, quan passa el temps, és una mica com la carpeta de l'institut. Jo crec que a més hi ha una altra cosa, i això pot ser un punt per entrar, diguem-ne, en el tema d'avui, i és que és molt difícil escriure, penso, sobre música. Per una raó molt fàcil, que el lector no pot escoltar la cançó, o les cançons, no? És com quan algú escriu sobre, o fa una novel·la sobre un pintor i t'explica els quadres, i et descriu els quadres. Dius, no, jo el vull veure, o sigui, jo necessito, em ajudaria molt més veure el quadre que no pas llegir 10 pàgines de descripció de l'estil pictòric. I penso que amb les músiques, sobretot aquests, la típica novel·la on hi ha un grup i es forma un grup i hi ha els problemes entre els integrants del grup i el típic tio solitari, llavors hi ha la nòvia i el no sé què, és complicat. O sigui, sempre és molt, per mi és difícil, o sigui, em costa haver trobar bons llibres que parlin d'això. No?
Sí. En canvi, hi ha d'uns anys cap aquí la tendència en algunes novel·les, no de grups, sinó de novel·les, on hi apareixen moltes cançons, a adjuntar-hi la llista de Spotify, no? És a dir, publiques el llibre i, a més, tens allà el link de les cançons que hi surten.
Per acompanyar-ho. Jo no sé si soc molt partidari de fer això, però sí que és veritat que el que deia el Jordi és del tot cert. Escriure sobre música és molt difícil. Hi ha la frase típica del Zappa, no? Escriure sobre música és com ballar sobre arquitectura, no? I crec que és bastant certa. I crec que l'única manera de parlar de música en una novel·la és parlant no de la música en si, sinó de l'impacte emocional que ha tingut en algun dels protagonistes de la novel·la. En si no té... no té massa valor, no? Fer-ho com una mena de rock crític canònic i parlar de tecnicismes o del pont o de la tornada, no, però si parles de l'impacte que ha pogut tenir en un personatge o en la formació d'un personatge, llavors sí que pot tenir un interès molt alt.
Escolteu, avui veniu carregats no només de llibres, sinó de músiques i de cançons i de peces que tenen un sentit i una relació i un lligam literari, o per la lletra o per diferents aspectes que comentarem. Et sembla, Miqui, que comencem amb la primera de les teves tries? I know this girl, this very special girl, and she works in a library, yeah, standing there behind the counter, willing to help with all the problems that I encounter. Helps me find Hemingway, helps me find Genet, helps me find Brett, helps me find Chandler, helps me find James Joyce. She always makes the right choice. Parlàvem de name dropping i aquí acaben de sortir Hemingway, Brecht...
I ha rimat Joyce amb The Right Choice, que no està malament.
Està molt bé,
no?
Està molt bé.
Això són els Go-Betweens, que els dos eren bastant lletraferits, però el que queda viu al Robert Foster ho és especialment. Té una connexió directíssima amb la literatura beat. De fet, té una cançó titulada The House de Jack Kerouac-Bild. Té un vers molt divertit a una altra cançó que es diu Here Comes the City, que el que diu és per què la gent que li agrada Dostoyevsky fa la pinta de Dostoyevsky. Vull dir que és, per mi en un vers és una mena de crítica a l'angulament i a la pompositat del lletraferit que em fa molta gràcia. I aquesta cançó, que jo la trobo molt bonica perquè és la història de com coneix la seva dona, en realitat, la Karen, i diu que treballa en una biblioteca i que ell es passeja per allà i intenta demanar-li els seus autors favorits, no? Chandler, Gene, Joyce, etc. I ella sempre li troba el llibre adequat. I és xulo perquè aquesta cançó té una versió en castellà d'un grup de Madrid que es diuen Los Caramelos, que fa el mateix, la mateixa història, però amb autors d'aquí. Surten Jardiel Poncela i surten d'altres.
Aquesta és la Natalie Merchant, que és el primer disc que van fer, el primer o el segon, amb els 10,000 Maniacs. I aquesta és una cançó que la Natalie Merchant va dedicar directament al Jack Kerouac parlant-li. O sigui, diu, hey, Jack Kerouac, i llavors li va explicant coses com si estigués parlant de tu a tu. I, no sé, sempre em va agradar, li parla de la mare, diu, hi ha un moment on diu... quan tu tenies èxit, quins eren els que estaven a l'ombra, no? I en canvi després te'n vas anar i vas quedar a l'ombra i tot això. Aquesta cançó, després ella la va cantar sola també. Hi havia un programa que jo crec que el títol estava molt bé, una cosa que feien en una d'aquestes cadenes musicals, que es deia Storytellers, narradors, no? I que era, convidaven a músics a cantar, però abans explicaven d'on sortien les cançons. I això era terrible, perquè molt sovint els músics, jo crec, que actuen d'una manera molt intuïtiva. O sigui, es parlen del que els agrada, però si han d'intentar donar un component intel·lectual o si vols una explicació més raonada, els costa, no? I en canvi la Natalie Merchant no, o sigui, era una persona que ho explicava molt bé. Jo crec que en el fons és una narradora de debò que fa cançons i que un dia o un altre dia potser podria escriure contes. És una mica el que passa amb el Robert Foster, no? que escoltàvem abans de Robert Foster, es diu, oi? Dels sí. Go-Betweens, que també és, o sigui, escoltes els Go-Betweens i expliquen una història en la cançó, no? En les cançons.
És que és un subgènere en si mateix, jo crec, no? Aquestes cançons narratives.
Són narratives.
Que no busquen el punx líric o allò merament emotiu, sinó que tenen una tensió narrativa, fins i tot, una presentació de personatges potent. Això passa molt amb la salsa, amb les cançons de Héctor Lavoe o del Rubén Blades, etcètera, no? No són estereotips, són personatges complexes de vegades i te'l presenten de moltes maneres interessants, no? Vull dir, o el mateix blues, que és una mena de relat cronològic de la vida, sempre igual, no? Em vaig despertar al matí i tal, i que t'explica de manera monòtona, és una tècnica narrativa en si, t'explica de manera monòtona la seva vida i repetitiva perquè vegis quin tipus de vida tenen, no?
Exacte, és la repetició, o sigui, és la idea de la repetició com a tradició, vull dir, és una cosa que és molt viva, és veritat.
Jo us porto una raresa que en origen va ser una cúmbia i que l'any 1972 un músic mexicà que es diu Oscar Chávez va arranjar i que de fet narra, en aquest cas adaptar una novel·la com la que sentirem amb una cançó petita té un cert mèrit, sobretot per la col·lecció de personatges que surten a Macondo.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado.
Déu-n'hi-do, tota la família Buendía i Guarán concentrada, no?
Em sembla boníssima. Sí. A més, 100 anys de soledat seria la típica hipèrbole d'una cançó romàntica, d'un bolero, d'un tango, fins i tot d'una cúmbia, no? Espera, tuve 100 anys de soledat. I em sembla molt graciós que els condensi en 3 minuts.
Sí. Jo m'imagino els estudiants de l'institut, potser com a mínim els colombians, que s'aprenen aquesta cançó per anar a examen. Ja saben tots els personatges.
Sí, un
recurs
d'aquests. Un truc mnemotècnic d'aquests.
Exacte. Aquí tinc un clàssic, 100 años oés, de Soledad, de García Márquez. Aquí estic veient, en aquesta llista que la sentirem, Miqui, que has triat tu, també un clàssic, en aquest cas anglès. When I buy my mansion, I'll invite the world to stay, so everyone can see a picture of Dorian Gray. Pushing by the river, drinking lemon tea, and there's a thousand midget Russians in midget submarines. You can come and stay, you can bring your friends, you can come and stay.
The Picture of Dorian Gray dels Television Personalities, que són un grup anglès que neix més o menys un any després del punk, cap a l'any 78. I el Dan Tracy, sí que és el seu líder, sí que és un tio bastant llegit, especialment dels autors anglesos de postguerra, no? Del moviment aquest Angry Young Men i del Kitchen Sink, no? De la literatura de Fregader, la literatura obrera, que es va escriure a llavors, no? D'aquest realisme una mica brut, amb personatges que no acostumaven a protagonitzar novel·les, no? I tot i que ell a altres cançons parla d'aquest tipus de novel·les, de Look Back in Anger i d'altres obres de teatre, aquí fa la menció, ell era mod, fa la, nació, la menció a un altre dandy, a Oscar Wilde, i parla del retrat de Dorian Gray d'una manera meravellosa i bastant graciosa. A més, la lletra és bastant irònica.
Curiós, Dorian Gray és un personatge que ha passat, no? Ha estat adaptat al cinema, al còmic gairebé fins i tot, amb la Lliga dels Homes Extraordinaris, la música també, amb teatre, és a dir, que hi ha personatges literaris que s'estiren i s'estiren i s'estiren.
Bueno, i que el tipus de Dorian Gray es pot aplicar molt fàcilment a la trajectòria vital de qualsevol estrella del rock, no? Com deixar-te portar per l'hedonisme absolutament... i com pensar en aquesta joventut eterna que realment no existeix, no? I com de vegades els músics de rock, per exemple, a les portades dels seus discos continuen lluint meravellosos i a la seva vida real estan destrossadíssims per dintre.
Per tant, certament Dorian Gray té molt de musical, no? Des d'aquest punt de vista.
Soñar mais un sueño impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã...
Doncs aquesta cançó, aquesta és la Maria Bethània, l'ha gravat desenes de vegades amb... diguem-ne, amb ritmes molt més ràpids i això, però probablement qui la conegui com a cançó d'un musical que es va fer l'any 72, em sembla que era The Man of the Mancha. The Man of La Mancha, l'home de la Mancha, i aquesta cançó concretament es diu The Quest, no? I és un musical basat en Don Quixote. Però la gràcia d'aquesta versió que en fa ella és que d'alguna manera hi ha un exercici de crítica literària i de despullament, perquè resulta que ella agafa... La cançó es diu The Impossible Dream, el somni impossible. Llavors ella agafa un poema de Pessoa, de Fernando Pessoa, que es diu The Impossible, o Sueño Impossible, o sigui, el somni impossible, i canvia la lletra. O sigui, agafa, alterna les estrofes del musical amb versos de Pessoa. De manera... que en realitat està dient probablement aquests senyors que van compondre el senyor de la Mancha van plagiar a Pessoa, perquè tu agafes, llegeixes les dues versions i s'assemblen moltíssim, però moltíssim, i en lloc jo no he trobat en lloc que els autors de la música, o de la cançó, vaja, de la lletra, reconeguin que van utilitzar i que es van influir en Pessoa. I d'altra banda em sembla molt, molt, molt bonic que acabis parlant de Don Quixote a través de Pessoa, no? Que Pessoa sigui com l'home de la Mancha, com un Quixote postmodern, si vols dir-ne, no? De Lisboa, no sé, em va agradar molt aquesta connexió estranya.
És molt, 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 molt bonica aquesta cançó. Recordo aquest musical que citaves del Quixot, aquí el van fer, aquí, Paloma San Basilio i José Sacristán.
Imagina't.
Ella fent de Dulcinea i ell de...
Hi ha una altra al·lusió a Don Quixote a una cançó de Julio Iglesias, també, que no sé si coneixeu, Don Quixote, que és bastant...
Es diu Don Quixote?
Sí. Que parla de que no arribes a la felicitat. Pots arribar de moltes maneres, amb caviar i també amb un tros de pa.
La proverbial humilitat de Julio Iglesias.
És el Bowie, el David Bowie, cantant 1984, és un tema del Diamond Dogs, i em fascina l'amor, diguem, absolut del Bowie per tota mena de distopia, és a dir, la ciència-ficció distòpica l'apassiona, Això formava part fins i tot d'un musical més complet que volia fer, però és que el Bowie, per exemple, l'últim disc abans de morir, fa servir el Natsat, que és la llengua, la neollengua aquesta que hi ha a la naranja mecànica, no? És a dir, que és un tipus absolutament fascinat per aquest tipus de gènere fantascientífic.
Deia que, no, que es podia veure no lluny d'aquí, perquè l'exposició que hi ha a Barcelona, per exemple, no? el Museu del Disseny del David Bowie, hi ha una part, efectivament, consagrada a aquesta idea que ell va somiar de fer tot un musical a partir de l'obra de 1944 d'Orwell.
Una exposició que és fascinant, va molt més enllà de la memorabilia. Jo la vaig veure a Berlín fa un any i pico i em va entusiasmar per com entrar realment a la ment d'un creador, i des de les parts més epidèrmiques i més que tenen a veure amb la part de looks o de roba, però també amb referents literaris, amb una veu en off feta per ell que et guia una mica per diguem, per la seva ment, no? Per els seus mecanismes mentals bastant estranys.
Mm-hmm. De fet, és veritat, i a més, jo també la vaig veure ja fa un temps, i a més, vaig sortir pensant, això no es podria fer amb gaires músics més, avui dia. O sigui, gent que sigui capaç de construir un imaginari tan complet, que toqui tantes tecles i que al mateix temps, al final de tot, tingui sentit, tingui un sentit unitari, que pensis això, no? Aquesta creació de mons paral·lels, la creació de personatges per justificar que al mateix temps després han passat 30 anys o 40 anys i, hòstia, continuen sent supervàlids, no? I que veus que a més han acabat influint a molta gent, de moltes maneres diferents. No només músics, també escriptors i cineastes, o sigui que hi ha... És un artista total, en realitat.
Sí, i aquesta autoconsciència i aquest inventar-se d'alguna manera alter egos i fer-los néixer i fer-los morir quan volia. Sí que tens raó que seria bastant difícil fer-ho ara
costaria, jo crec que costaria trobar. Vull dir, hi ha músics, lògicament, que tenen mons propis, diguem-ne, que creixen més enllà de les cançons, però tampoc n'hi ha tants.
I a part és bastant curiosa aquesta cançó 1984, perquè 1984 és una novel·la en realitat bastant claustrofòbica, amb algun punt d'humor, però bastant claustrofòbica, i la sentim aquí amb una mena de ritme de Shaft, de pel·li de Black Exploitation i tal, i sempre m'ha fet molta gràcia com va triar aquest to per parlar d'això.
I en canvi la lletra, no?, és exactament, destrossarà el cervell, no?, cita això, critica òbviament aquesta figura del gran germà orwellià, efectivament, i amb aquest ritme que a vegades contrasta molt. Gives you, don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you the call.
Doncs sí, aquesta és una cançó White Rabbit de Jefferson Airplane, amb la Grace Lee, que està cantant aquest conill blanc, que és la referència directa a Alicia al País de les Meravelles, amb aquests dos primers versos que jo crec que diuen tot, no? Una píndola o una pastilla et farà més gran i una altra et farà, i una altra pastilla et farà més petit.
Com li passa certament a Alicia, no? No,
exactament, i després
sí, viatge.
Diu, pregunta-li a l'Alicia quan té 4 metres d'altura, no? L'he triat perquè, bueno, primera perquè és una cançó que m'agrada molt, però també perquè d'alguna manera jo crec que t'explica el component lisèrgic i psicodèlic que té Alicia en el País de les Meravelles, que no quan la llegim molt sovint, a més en general la llegim d'adolescents o de jovenets i tal, i ens sembla una novel·la per nens, no? Diguem-ne, molt imaginativa i molt creativa, però és que quan analitzes, llavors, dona molt de joc per aquesta altra banda. Jo crec que la versió que fan ells és una versió d'algú que està molt, probablement, molt penjat, no?
Aquella eruga que fuma... També.
Sí, no, si sapigués un matemàtic purità, la influència que va tenir a la contracultura més drogota dels 60, es faria creus.
Perquè, a més, aquesta mateixa frase és el començament de Matrix. I al mateix temps hi ha un altre grup que no l'he provat perquè hauria sigut molt semblant, que són Wright, que tenen una cançó que es diu Twisterella, i que comença amb una altra frase d'Alicia, que és fins i tot un rellotge aturat dona l'hora exacta dos cops al dia. Uh-huh. I llavors també se'n van cap un cantó de guitarres així com molt psicodèliques, que a mi m'agrada molt, no? I pensava que estava molt bé aquesta connexió. Uh-huh.
Perquè aquesta part d'inspiració lisèrgica que deia el Jordi no només ha donat, en fi, grans obres de literatura, sinó també la música, i els Beatles, per exemple, seria un altre exemple, aquest any que estem commemorant el Sgt. Peppers, uh-huh. no? També...
Sí, bueno, i en el Sgt. Peppers a la portada del Peter Blake hi ha diversos autors, no? Crec que surt l'Oscar Wilde segur, uh-huh. i algun més, sí. Sí.
Veus, això no ho tinc estudiat, no m'hi he fixat.
A la portada,
sí, no sabia. Sí. Clar, molt bé.
Qui no surt a la portada del
Simpson? Era difícil, no? No sortir al Simpson, ara. Exacte. Si eres una mica cèlebre, hauria de sortir.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos.
Ciutat Maragda. La literatura a Catalunya Ràdio.
Una rosa non è solo un fiore, una rosa è una rosa, una rosa è una donna che muore d'amore.
Ciutat Maragda. Amb David Guzmán.
Seguim a Ciutat Maragda, maridant avui música i literatura, i jo porto ara una cosa més clàssica, si més no la inspiració. La cançó és l'any 78, però el referent clar, i també en narra una part així de manera inspiratòria, és les Cims borrascosos d'Emily Bronte. Wuthering Heights, que va ser un èxit enorme, aquesta cançó, a finals del 70, any 78, i que en bona part Kate Bush canta i narra aquesta cosa així. A més, ella mateixa en el clip, no sé si el recordeu, sortia com una mena d'esperit i de fantasma, perquè el que està dient, fent-se, no?, com si fos el personatge de Catherine, de la novel·la de Cims borrascosos, diu, crida el Heathcliff, no?, que ha tornat, i com si fos un fantasma, tot plegat molt, molt gòtic, molt aquella...
Ambient. Sí, és que hi ha una connexió claríssima. Primer, amb l'angoixa, jo crec, adolescent de la música pop, i l'angoixa que sentien elles, i després una connexió directa també entre la cosa gòtica de la música del pop així més gòtic i el que feien elles. Jo crec que les Bronte serien, evidentment, nascut als anys 60 o 70, haguessin fet en el jardí més d'un recital, serien com els Kings, serien les típiques germanes que formen un grup seguríssim, i a part que moren joves.
Jo he de confessar que em feia por Kate Bush, sempre m'ha fet por.
Sí, no?
Les portades dels discos em fan por. Aquesta que dius tu, que sí. Està allà com amb unes roques, amb una roba així vaporosa, la cara blanca, i després aquesta veu és com perquè hagi una psicofonia.
I recordo que als anys 80 la van fer servir profusament en anuncis de publicitat de perfum.
De perfum.
Que no bé, tenia res a veure, no?
Això dona per un altre programa. Sí. Com fan servir cançons molt, molt tèrboles en anuncis de perfums o de cotxes de luxe.
Un altre referent, sortim una mica del món aquest fantasmàtic de Kate Bush.
La clau és And So It Goes, que parlàvem abans, al principi parlàvem de com, més enllà de posar noms o títols, com de vegades la música pot fer-se servir o determinats ritmes o el tema de la tornada, i aquí és, és la tornada d'Escorxador 5, de la novel·la del Kurt Vonnegut, que cada poc, cada certes pàgines diu "And so it goes", i s'ha convertit gairebé en una mena de mantra. No sé quan llegia que és la frase literària més tatuada a les pells de la gent de tot el món. Aquí hi ha una possible connexió, no? I la lletra del Nick Lowe va de la tragèdia petita a les guerres i tal, i té, jo crec que té bastant a veure amb la sensibilitat del Vonnegut. I el Nick Lowe, en un disc que va treure fa un parell d'anys o tres, té una cançó que és a Irrita Lot, no sé si la coneixeu, que el deixen, està absolutament fet pols i tal, i diu... El que ve a dir és que quan et deixen o quan et sent miserables és com més llegeixes, no? I diu, I read a lot, not just magazines. En plan, llegeixo sí. I no, això vol dir, estic fotut, però molt fotut, perquè em passo tot el dia llegint. I em feia molta gràcia aquesta cançó, també. Keats and Yeats are on your side, Wilde is on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? But with the love and hate and passions just like mine, they were born and then they lived and then they died. Seems so unfair.
Bé, doncs parlant de dandis, havia de sortir Morrissey, i a més, en el repartiment de papers, ell s'atorga Oscar Wilde, no? Diu, és la cançó explica que es troben, fan una visita en un cementiri, es troben a les portes, i queda amb algú que li diu Keats, i John Keats i Yeats estan al teu costat, mentre que Wilde és al meu costat, no? Oscar Wilde. I no podia ser d'altra manera. O sigui, Morrissey jo crec que ha jugat molt. També és un d'aquests autors que a vegades descarrila una mica, diguem-ne, pel cantó aquest literari, perquè li agrada molt parlar. No oblidem que ha escrit una autobiografia i una novel·la que es diu List of the Lost, que tenen la certa gràcia, sobretot l'autobiografia.
No oblidem també que va exigir sortir a Penguin Classics o no venir.
Sí, exactament.
Bueno, exactament. Això dona una imatge també, una pista de la seva megalomania.
Exacte. T'he de dir, però, que en l'autobiografia hi ha... Jo me la vaig llegir una mica a contracor, perquè és aquella cosa, quan es van separar els Smiths, és com quan se separen uns amics teus que has de triar si continuaràs amic del noi o d'una o de l'altra, no? I en el cas dels Smiths jo vaig triar Johnny Marr. Mira, m'agradava més Johnny Marr que Morrissey, i per tant, les guitarres m'agradaven molt, i per tant, doncs, vaig quedar una mica en deute amb Morrissey, i aquest llibre me'l vaig llegir una mica a contracor, la d'autobiografia, però m'interessava, però al mateix temps el personatge, aquest punt aquest dandisme una mica exagerat em feia enrere. Però hi ha una escena, hi ha un moment molt bonic que explica que ell ve a actuar, venen els Smiths a actuar a Barcelona l'any 81-82, estan a l'hotel, ell està a l'hotel, al lobby de l'hotel, un dia al matí esperant-se, i veu passar James Baldwin. Que James Baldwin en aquells moments encara vivia, l'escriptor, no? Encara vivia al sud de França, havia vingut a fer una conferència a l'Institut d'Estudis Nord-Americans i s'estava al mateix hotel. I aleshores veu James Baldwin, ell l'adora, creu que és un gran escriptor, a més, un escriptor que ha escrit molt sobre, diguem-ne, gais, que surten de l'armari i tal, i aleshores el veu i tot un Morrissey, amb tota la càrrega aquesta, diu, vaig ser incapaç de dir-li res. O sigui, no vaig ser capaç d'anar allà a dir-li... Entre altres coses, però jo crec que la meva reflexió és que probablement James Baldwin hagués dit, i tu qui ets? No? I no sé si Morrissey podria acceptar
suportar
això.
Suportar això.
No? Llavors, bueno, i aquesta cançó és una mica... És d'abans, perquè és d'època Smiths, diguem-ne, quan la megalomania encara estava fent el suflé, però té aquest element. I té una altra cosa molt curiosa, i és que hi ha un moment on cita... Hi ha un vers que de cop és com un anglès antic, i resulta que és un vers de Ricard III. Diu, ja sé, diu, tu m'has dit això, diu, penses que són paraules teves? Diu, tots sabem que són paraules famoses. I resulta que és un vers de Ricard III, un vers, perdó, de Ricard III de Shakespeare.
This is the way, step inside. This is the way, step
mira, aquesta és la primera cançó del Closer de Joy Division que vamos, agafa el títol directament i agafa el to també, i la claustrofòbia de l'exhibició de les atrocitats del Ballard, no? Mm-hmm. I el Ballard és un autor visionari i profètic. Jo l'altre dia llegia un article de la revista Vogue de l'any 77, que està en una antologia publicada aquí per Minotaur, em sembla, que és la guia de l'usuari per al nou mil·lenni, i el tio ja llavors anticipava absolutament els filtres d'Instagram, el narcisisme absolut, el fet que ens faríem fotos tot el dia i agafaríem la nostra millor versió, el fet que seríem els protagonistes de la nostra vida i relegaríem el paper de secundaris o d'extres a tothom que ens rodegés. Per tant, jo crec que anava dècades per davant, i és una mica el mateix que li passava a l'Ian Curtis i al Joy Division, jo crec, un grup que no l'han deixat de reivindicar des de llavors, no? I que anava una mica, sempre una mica per davant.
De quin any és el text de Ballard que citaves ara? Aquest...
El 77, em sembla que es titula El futuro no tiene futuro. O el
futuro, fa 40 el futuro. Anys ja sabia com seríem ara.
No, és feridor, eh? Vull dir, té un parell de pàgines que és la descripció absoluta, i si llegeixes aquest fragment sense mirar l'any, creus que és una descripció costumista del que ha acabat passant.
La música, no només la música, la literatura té aquest punt profètic, no? I Ballard,
sí, Ballard, home, per descomptat, i el igual que William Gibson, no? Que a vegades llegeixes coses, però en Ballard m'ha passat més llegir, recordo també una novel·la, no en recordo el títol ara, però una novel·la que explicava com era la vida d'un grup de gent rica a Londres que es tancava en una mena de condomini on no sortien, i com en el fons allò els destruïa des de dins, no? I era i també és una novel·la dels anys 80, i era una transposició de la societat actual, de les diferències de classe, això que era extraordinària.
Sí, en aquest cas, en el cas de l'exhibició de les atrocitats, hi ha tota una reflexió sobre l'horitzó tecnològic, sobre que després, a la seva manera, diguem, ho connecta amb magnicidis i demés, no? Però hi ha una tensió per la nostra relació amb la tecnologia i demés. Que està la cançó també dels Joy Division, i que és això, és profètica, però amb dècades de...
Hi ha una altra dimensió del que estem parlant avui, de la literatura i la música i les relacions que han mantingut sempre, que té a veure amb agafar literalment un text, a vegades un poema, a vegades un fragment narratiu, però acostumen a fer-ho amb poemes, i a musicar-lo o adaptar-lo. Donaria per tot un altre programa, però avui també n'hem portat algun exemple.
Tots són preguntes que mai tenen resposta. Tocat no sé per quina absurda mà se sent un violí. Per què et fa mal? Això no n'hi ha dubte. Passem el dia en una vella taverna on la gent beu, en jo mateix bec, per allunyar molts àrids pensaments que no tenen però cap mena d'importància.
Doncs sí, això és el poema de Joan Vinyoli, Tots són preguntes, que els Mishima, que és un grup que sovint, començant pel seu nom, diguem-ne, estan atents a la literatura i al que passa en els llibres. I a més, en aquest cas, a més, és un... utilitzen aquest poema, música en aquest poema, i utilitzen l'últim vers, Tot és ara i res, per titular l'àlbum, no? Que em sembla que va ser l'avant penúltim. I és una versió que m'agrada molt, una adaptació que m'agrada molt, i que a més explica molt bé això que tu dius. O sigui, jo crec que a la tradició, sigui perquè la poesia catalana en general ha sigut sempre com molt avantguardista i molt avançada, diguem-ne, dintre del context de la literatura catalana, hi ha hagut molts músics que s'han fixat en això i han musicat, i hi ha una gran tradició, des de Raimon amb Ausiàs Marc, Lluís Llach i Sagarra,
Ovidi
amb Bastellers, ara recentment el Roger Mas amb les cançons telúriques, amb Verdaguer. O sigui, jo crec que hi ha una tradició, i aquesta, concretament aquesta de Mishima, trobo que tampoc és fàcil agafar una cosa que ja existia com a poema i adaptar-la, diguem-ne, posar-li una música que d'alguna manera no traeixi, sinó que confirmi el poema, doncs no deu ser gens fàcil. I en aquest cas trobo que està molt ben
resolt. De vegades, fins i tot, no musicant el poema sencer, sinó gairebé samplejant aquesta tradició, no? Hi ha el Martí Sales amb els Surfing Circles ho fa de tant en tant, no? El Batusi 65 sí, és un homenatge a la novel·la del Casadella, però on cita el Cinto Verdaguer amb senyor, dona'm unes ales o treu-me les ganes de volar, no? Mm-hmm. Que em sembla encara més interessant, no?
I tant.
Agafar, diguem, de tradicions molt diferents i que allò funcioni com a, de manera autònoma com a cançó.
Clar, això és molt, en realitat és una mirada molt moderna, no? Agafar coses que ja existien i que està molt bé i fer-te les teves sense perdre la teva, diguem-ne, sense que el que agafes perdi el valor i a més tu tampoc deixis de tenir valor pel que fas, no?
Mm-hmm. En aquesta línia, no? També hi ha l'últim disc de la cantautora de Lleida, Meritxell Gené, que té, de fet, que es diu Branques, i que té tot de poemes, que música de Maria Mercè Marçal, Blai Bonet, Joan Salvatore Beseit, o agafant un mite de la cultura occidental que ha passat per Ovidi, que ha passat per Monteverdi i que ha passat per moltes altres mans, Joan Vinyoli, efectivament, va fer-ne un poema, es diu Orfeu, i Meritxell Gené el va musicar.
Sempre de nit, confusament, cremen els mots, naixen imatges, maduren cels, aurores, platges, tot es fa símbol transparent. Dominaré somnis de vent, pors de la nit, ones de febre i amb aquest do canti i vent.
Que en certa manera també Meritxell Gené és la prova que fins i tot la nova fornada de cantautores, en aquest cas, també se'n va a la tradició poètica, a la tradició literària per farcir la feina que fan, no?
Mm-hmm. Bueno, és que en el cas de les cantautores hi ha diguem, la connexió directa amb els primers poemes fets amb lira, no? Vull dir, per la Joni Mitchell no deixa de ser com Safo amb la lira, però amb una guitarra. Vull dir que això és una tradició que ve, en aquest cas, del set abans de Crist, i que es manté d'una manera naturalíssima, com agafar mites de la tradició oral i convertir-los en novel·la i convertir-los en cançó, per tal manera que aquests mites perviuin, no? I no es perdin, no?
Shiny, shiny, shiny boots of leather with flash girl child in the dark comes in bells, your servant don't forsake him, strike dear mistress and cure his heart.
Això és Venus in Fars, del primer disc de la Velvet Underground.
El del Plàtan, de Warhol.
El del Plàtan.
Més conegut com el del Plàtan.
Del Plàtan, exactament. La Velvet Underground ja té una altra connexió, diguem, ja en el nom, no només amb els llibres, sinó amb el mateix to d'aquesta cançó, no? Perquè Velvet Underground era un llibre com d'aquests de mig pulp i tal, que els components del grup es van trobar al carrer, no? I els va agradar tant el títol que li van posar a la banda, no? I aquest, aquesta cançó és la Venus de l'Espai, és la novel·la de, em sembla que és del 1870 o així, del Sacher Masoch, que dona, diguem, nom al masoquisme, no? I que planteja aquesta sexualitat una mica torturada i un home que li demana el seu amor, quasi l'extorsiona perquè realment el faci patir, no? I crec que és molt afortunat perquè és el que dèiem al principi, no és només que agafi un referent per salpimentar la seva cançó, no? És, crec que el to, la manera com expandeix, diguem, els límits de la cançó pop i els temes d'una cançó pop, això és anys 67, no era tan habitual això. Doncs va molt en concordància amb el que el segle XIX, a finals del segle XIX ja havien fet amb aquest llibre, no? I'm alive, I'm dead.
absolutely nothing. I'm alive.
I'm a stranger, eh? Ja tenim una pista de... sí. D'on partim.
Quina energia, no? Al començament, després, diguem-ne, van els Cure, i amb quines ganes cantaus. I té com una cosa així salvatge i una mica crua, que trobo que està molt bé, que s'adiu molt amb la novel·la de Camus, no? De l'estranger. I això, no? Sóc un estranger que mata un àrab. Estic viu, estic mort, o sigui que... Era un, bueno, era un referent que, a més, s'ha de dir que al principi no el van entendre, no tothom entenia, hi va haver gent que el criticava com una cançó racista, perquè parlava de matar un àrab, i en alguns concerts, quan ja havia passat la polèmica, a vegades el Robert Smith explicava això i deia: aquesta és una cançó sobre Moby Dick, i cantava, i en lloc de dir killing an Arab, deia killing Ahab.
El capità protagonista
de Moby Dick. Era un joc, això, però bueno, a més jo crec que és això que dèiem abans també. Potser té a veure quan els grups comencen, tenen més necessitat, no? Com hem començat el programa explicant que en el primer llibre tens moltes necessitats de posar les teves influències musicals, allò que tu deies, Miqui, de la carpeta,
sí.
I potser en els discos els passa el mateix, i en els primers moments, els primers compassos, necessiten explicar d'on venen i què fan, no?
Sí, hi ha un cert perfil de músic que no diré complexa d'inferioritat ni res per l'estil, però sí que des d'un principi volen deixar clar, no?, que ells freqüenten les llibreries, vaja.
Sí.
I que deixen, en aquest cas, que és una cançó increïble, em fa molta gràcia també com resumeix el llibre en un tuit, no? Soc un estranger que mata un àrab.
És com un Reader's Digest extrem.
Resumir en pocs minuts tot un llibre, tota una novel·la, a vegades fins i tot un poema, no? És un dels reptes d'aquesta narrativa musical que avui hem comentat. Un altre seria, doncs, directament escriure tota una cançó i que després un novel·lista en fes una cosa llarga, no? Fer el viatge invers,
una,
no?
Una novel·la, sí, sí.
Sí, clar, això, diguem-ne, si tinguéssim més temps hauríem pogut entrar en l'altre cantó de mirall, que són els novel·listes que han escrit cançons, que n'hi ha molts, o al revés, com el cas de Chico Buarque, el músic i cantant brasiler, que és un excel·lent novel·lista i que té novel·les. Jo, si ara tinc 30 segons, recomanaria una novel·la que es diu Budapest, que no va de música, no va de Brasil, és la història d'un senyor, d'un negre literari que va a una convenció de negres literaris a Budapest, sent a parlar l'hongarès, i queda tan fascinat per aquella llengua que decideix canviar-se el nom i començar a aprendre hongarès i quedar-se a viure a Hongria. I els moments que té de solitud i sobretot d'enyorança del portuguès de Brasil, el que fa és trucar a casa seva i escoltar la seva veu al contestador automàtic. No? I això és un llibre extraordinari, també. És molt bonic. I és, jo crec que, malgrat que no parla de música, quan el llegeixes, sents el músic.
Això que deies tu, no, Miqui?
I també hi ha el contrari. Hi ha grans noms de la música que les novel·les són molt dolentes, i és
també
moment de dir-ho.
No? Volem exemple.
El Gainsbourg, per exemple, té una sobre un alter ego seu, i és una mena de deliri en plan Rabelais, intenta ser-ho, molt escatològica i absolutament infumable. O el Taràntula de Bob Dylan, que és un llibre, no?, per mi deletnable, o tants d'altres, no?, que no sempre ho fan, no sempre, el desenllaç no sempre és feliç, diguem-ho així.
Ara que dius de Bob Dylan, hem aconseguit fer un programa parlant de llibres i no parlar del Premi Nobel a Bob Dylan.
Ens hem deixat moltes coses grans ja percebudes,
sí,
no?
Sí.
Impossible d'ubicar en tan poc temps, perquè certament és la història de la música també i de la literatura, sempre han hagut de la mà, més encara, efectivament, des de l'octubre passat, que l'Acadèmia Sueca ens va sorprendre a tots, i ara que ell, el primer, amb aquest novel, sí, amb aquest novel, el Bob Dylan, prou que els va costar localitzar-lo, si recordeu, ja va ser prou complicat.
I va entregar com els deures a l'últim moment, no? Va entregar el discurs unes hores abans per poder,
sí, sí,
per poder cobrar-lo, que és algo que és molt Bob Dylan, de fet.
Increïble, exactament. Miqui Otero, moltes gràcies per compartir les teves lectures musicals, les teves músiques literàries, tot plegat avui en aquesta coctelera fantàstica, també les teves novel·les, i fins una altra.
Moltes gràcies.
Jordi, un altre melòman, igualment, gràcies avui. Ens retrobem dissabte. Sonarà altres músiques, no les d'avui, però les tindrem com sempre. Gràcies, Jordi.
Doncs que vagi molt bé.
Que vagi bé.
I una sessió com la d'avui volem, com no, acabar-la amb versos, amb poesia cantada, amb un dels poemes més musicals i segurament el més onomatopeic d'Edgar Allan Poe, The Bells, en la veu del cantautor nord-americà Phil Ochs. Us hem acompanyat Dolors Joanol a la producció, Sergi Cotillas i Eduard Nas al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. Amb The Bells, d'Edgar Allan Poe i Phil Ochs, ens acomiadem fins la setmana que ve.
Hear the sledges with the bells, silver bells. What a world of merry men, their melody foretells. How they tinkle, tinkle, tinkle in the icy air of night. All the heavens seem to twinkle with a crystalline delight. Keep in time, time, time with a sort of runic rhyme. From the tintinnabulation that's so musically wells. From the bells, 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 bells. From the jingling and the tinkling of the bells. Hear the mellow wedding bells, golden bells. What a world of happiness their harmony foretells. Through the balmy air of night, how they ring out their delight. Through the dances and the yells and the rapture that impels. How it swells, how it dwells on the future, how it tells. From the swinging and the ringing of the molten golden bells. Of the bells, 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 bells. Of the rhyming and the chiming of the bells. Hear the loud alarum bells, brazen bells. What a tale of terror now their turbulency tells. Much too horrified to speak, for they can only shriek. For all the ears to know how the danger ebbs and flows. Leaping higher, higher, higher with a desperate desire. In a clamorous appealing to the mercy of the fire. With the bells, 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 bells. With a clamor and the clanging of the bells. Hear the tolling of the bells, iron bells. What a world of solemn thought their monody compels. For all the sound that floats from the rust within our throats, and the people sit and groan in their muffled monotone. And the tolling, tolling, tolling fills the glory in the rolling. From the throbbing and the sobbing of the melancholy bells. Of the bells, 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 of the moaning and the groaning of the bells. Hear the sledges with the bells, silver bells. What a world of merry men their melody foretells. How they tinkle, tinkle, tinkle in the icy air of night. All the heavens seem to twinkle with a crystalline delight. Keep in time, time, time with a sort of runic rhyme. From the tintinnabulation that so musically wells. From the bells, 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 bells. From the jingling and the tinkling of the bells.